Ja ho tenim tot preparat. Comença Ràdio Associa't, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la Festa de l'Associa't 2024. La gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat durant les Festes de la Mercè ja és aquí. Ràdio Associa't amb Espai Ambiental.
Comencem la recta final d'aquest Ràdio Associa't, la festa de les ràdios associatives i comunitàries i podcasts que ens trobem, com cada any, aquí a l'Associa't Barcelona, aquesta festa de les associacions i de les entitats que ajuden, que fan que la ciutat tiri endavant, que els seus projectes puguin succeir i que la gent es reuneixi, s'associï perquè passin coses. Avui, aquesta última hora, ens acompanyen a la taula a Espai Ambiental. Alfons, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
També tenim a la Rosa, de Cala Rosa, que a més ve tota atrafegada corrent de participar aquí a l'espai de Terra i Gust, de la Fira de l'Alimentació Sostenible que tenim avui.
Bona
aquí
tarda.
A part de la Ciutadella. Benvinguda, sí. També. I també ens acompanya l'Ale, de Menjaret i Associació, que ens explicarà com contribueixen a fer que l'alimentació sigui més sostenible i aquestes xarxes d'aprofitament alimentari que avui parlarem, serà el tema que avui tractarem des d'aquest espai de ràdio. Gràcies per ser.
Bona tarda.
Comença aquesta setmana amb una iniciativa que és l'Aprofitem els Aliments, que ens aplega avui aquí. Aquest cartell que veu el públic, que ens acompanya aquest espai de ràdio associativa aquí al mig del Parc de la Ciutadella, és l'inici d'aquesta campanya d'Aprofitem els Aliments, una campanya que lidera la Generalitat de Catalunya i que aquestes activitats que avui trobem aquí al Parc de la Ciutadella estan organitzades des de l'Ajuntament de Barcelona, des de l'Espai d'Alimentació Sostenible que lidera l'Ajuntament de Barcelona. Doncs avui tanquem aquest programa d'activitats on hem pogut veure teatre, on hem pogut veure també espais de xat i show cooking, doncs el tanquem amb aquesta activitat de ràdio per parlar del malbaratament alimentari. Per què estan celebrant aquesta setmana aquestes activitats de malbaratament? Quin és el motiu que ens aplega aquests dies?
Doncs bona tarda. Mira, al final, jo potser fa 10 anys que vaig començar a fer activitats d'espigolament i recollida d'aliments i ens vam interessar perquè ens interessava molt el tema del reciclatge i de reduir els residus. I... Sí? Ah, sí. Merci. I des d'aleshores doncs, hem continuat i afortunadament fa 10 anys pràcticament ningú parlava del tema dels aliments que es llencen. Van començar a sortir dades, es van fer estudis, les Nacions Unides va fent estudis a nivell internacional amb unes dades que si busqueu doncs, encara són escandaloses i a poc a poc sí que a casa nostra doncs, Ajuntament, Generalitat, Ciutadania, empreses doncs, han començat a posar sobre la taula que aquest és un greu problema, que estem dintre de l'entorn de l'alimentació sostenible, que podem parlar de moltíssimes coses, eh? D'alimentació sostenible, de dieta, de les implicacions que té la interculturalitat, de reducció d'envasos, de proximitat, de l'estat que està a la pagesia, tot el problema que tenim, però per sort pues, ja hi ha una jornada anual amb la qual totes les persones i entitats que fem temes d'aprofitament pues, es posem d'acord per tornar a treure aquest tema i posar-li la rellevància que es mereix.
Una de les baules més importants és la del consumidor, però hem de recordar que la pèrdua, el malbaratament alimentari es produeix al llarg de tota la cadena alimentària, des de la producció dels aliments fins a l'última baula, que som nosaltres, les consumidores, i que tenim una responsabilitat, però també una altra responsabilitat, que és l'exigència, no?, de poder fer que les institucions hi posin totes les seves... els seus recursos per prevenir que passin coses com aquesta i també des d'un altre espai que és el de la legislació, aquesta llei de malbaratament alimentari, que també estem apretant perquè sigui una llei contundent i que sigui útil. No? Des dels objectius de desenvolupament sostenible hi ha un compromís, no?, des de l'any 2015 en què es va signar per tots els països de la Unió Europea conforme volíem resoldre un problema com aquest i que l'any 2030 haguéssim pogut reduir fins al 50% aquest malbaratament alimentari. Estem en aquesta línia?
Bueno, jo crec que és un problema molt complex i s'ha de treballar des de diferents punts de vista, no només des de l'administració, sinó tenint en compte que hi ha també diferents tipus, no, de malbaratament, o sigui, si parlem de l'aprofitament alimentari, quan parlem d'espigolar, no, dels ingredients d'hortalisses, de verdures, jo crec que podem tenir marge i hi ha projectes que són molt xulos en aquest sentit. Però, per exemple, nosaltres que fem activitat de dinamització gastronòmica també a espais privats, i bueno, jo vinc també de l'hostaleria i conec el sector, crec que un gran tema, un temón que és difícil d'abordar, és arribar a tratar els temes que són més tècnics. És a dir, que el tema dels envasos, que estava parlant al fons, el tema de mantenir la cadena del fred, no? Això també és un gran problema, perquè tenim un malbaratament, no? Tenim un surplus als càterings, als hotels, als restaurants, on fem esdeveniments, i la veritat és que el tema de la seguretat alimentària posa molts límits. I això li podem posar voluntat, però jo crec que és un problema tècnic difícil. I el projecte que, per exemple, va engegar ara la Fundació Espigolador, que estava mirant l'altre dia, que es diu Soul Food, que és un projecte europeu que estan portant a terme amb la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Reus, és un projecte que tracta d'abordar el malbaratament des d'un punt de vista i amb una aportació tecnològica, perquè jo crec que avui dia sí que s'han d'aprofitar de totes altres eines. I parlant de temes així més específic, no, com podem resoldre tots aquests problemes, jo crec que s'han de crear sinergies amb altres institucions, universitat, que treballen el tema de projecte d'ERMSDEM així, o sigui que s'ha de fer innovació, perquè realment no és només la voluntat, sinó que hi ha problemes tècnics per poder seguir endavant i donar resposta als reptes que ens poses al tema del malbaratament.
Hem posat sobre la taula un problema tan brutal com aquest, tan bestial, d'una magnitud planetària, i que per tant això requereix de solucions transversals amb la implicació de molts àmbits, no? Com ara acabes de comentar, i en la que totes hi tenim un deure i una responsabilitat. I per altra banda, crec que també és molt important que presentem una mica les vostres associacions, què és el que fan des d'aquests espais, perquè moltes vegades ens pensem que una cosa amb una magnitud com aquesta no podem fer-hi res, però resulta que no, que a peu de carrer hi ha unes entitats que estan treballant perquè aquest món segueixi rodant, perquè segueixi donant voltes i perquè segueixin passant coses o revertir alguns processos en els que estem, que no volem que arribem a un extrem en el que no hi hagi retorn, i entitats com la vostra realment contribueixen des de la sensibilització fins a l'acció, i realment és molt interessant. Comencem per espai ambiental. Uh-huh.
Doncs mira, som una cooperativa de treballadores i treballadors. Ens dediquem a, bàsicament, podríem dir, a la innovació i en l'àmbit social, en l'àmbit de l'organització de les persones per resoldre els problemes. Tenim una línia de treball en economia social, tot el que són projectes que generen ocupació i generen economia a la ciutat, però amb una perspectiva social, d'arrelament i de criteris de l'economia social i solidària, i per l'altra banda tota la part comunitària, que és des de la qual també hem enfocat una miqueta aquest tema de l'aprofitament dels aliments. Des d'aquest punt, doncs, gestionem des de serveis d'educació ambiental a la ciutadania fins a projectes autònoms, com un obrador que estem impulsant a Sants, un obrador destinat precisament, doncs, a projectes d'aprofitament alimentari i d'innovació en l'àmbit dels serveis alimentaris, amb aquesta perspectiva d'inclusió social, ambiental i d'aprofitament dels aliments.
Cala Rosa és una altra de les entitats que porta batallant i treballant per l'alimentació sostenible des de fa molts anys. Explica'ns quina és la tasca que dueu a terme, i d'aquí una estoneta entrarem en aquest projecte tan interessant de cuina comunitària.
Sí, Menjador Cala Rosa és una cooperativa de treball també, ara farem 10 anys aquest any. Molt centrada al principi en restauració de col·lectivitats, donàvem menjar 80 nens a la franja del migdia, fent que vinguessin al nostre espai a dinar, en comptes de dinar a les escoles on s'havia detectat que hi havia una falta de qualitat, o els pares havien trobat que hi havia una altra manera de dinar, amb un acompanyament respectuós. Llavors, aquest projecte l'explico, però d'alguna manera ara hem anat diversificant i ampliant. Treballem d'una manera molt local al barri de la Sagrera, i per exemple ara, diguéssim, les energies estan centrades en un bar-restaurant amb producte de mercat social que hi ha a la plaça Massades, que és la floristeria, i sí que aquí avui el que farem serà explicar el projecte de cuina comunitària, que és un projecte que sorgeix de la xarxa d'aprofitament alimentari de, que, vam, bueno, que totes coneixeu potser en diferents formats, però que va tenir arrel a la pandèmia, l'origen, i evidentment com les necessitats han anat canviant també podríem associar que la gent que allà va treballar doncs s'ha anat transformant i potser el que queda d'aquella xarxa és la, sense voler dir que no hi ha altres coses, però en principi cuina comunitària, la gent es va fer la relació cuinant per gent sense sostre durant la pandèmia.
I Associació Menjarètic?
Bueno, nosaltres ens vam constituir com a associació el 2013, però la veritat vam anar canviant bastant la trajectòria. Bueno, no tant la, bueno, la trajectòria ha anat evolucionant, però les activitats sí que han anat canviant, però el focus principal sempre ha sigut la formació i la dinamització. Nosaltres ens dediquem a muntar taller de diferents tipus i fa, sí, després de la pandèmia sí que vam començar a enfocar-nos a crear sinergies en projectes d'àmbit comunitari i més en general en projectes d'acció socials enfocat a la transformació social i la participació. I creiem que la cuina és una eina superpotent perquè és increïble com pelant una patata les persones es treuen els seus hàbits i la seva roba directament, no? I es crea un espai de confiança on les persones poden participar realment per com són i a la vegada amb temes de manipulació també hi ha un punt que és més lúdic, no sé, però que sí que genera que hi hagi molta incidència. I després amb les dinàmiques de grup, no? Nosaltres portem 2 anys dinamitzant una cuina comunitària al barri de Torre Romeu de Sabadell. I el que hem vist amb la incorporació de diferents perfils de persones és que en cada grup, no, es creen dinàmiques que són diferents i sempre hi ha algú, no, que és el motor, no? I quan veus aquestes dinàmiques i tens experiència, no, i tu deixes espai a les altres persones perquè puguin participar. Jo sempre dic, no estic aquí per ensenyar-vos receptes, o sigui que això estable la web i les revistes i les biblioteques, o sigui, estem aquí per, bueno, intercanviar coneixement i anar una miqueta més allà. Per això tot el tema de la sostenibilitat nosaltres ho entenem no només des d'un punt de vista mediambiental, sinó també parlant de la sostenibilitat i del benestar de les persones. I això crec que en projectes d'àmbit comunitari sigui molt important, o sigui que a partir d'una dimensió individual sí que es generen més sinergies amb tota la col·lectivitat. I parlar d'acció comunitària és més important perquè hi ha altres entitats, hi ha altres projectes. Hi ha un projecte d'hort comunitari a Torre Romeu i evidentment fem coses conjuntes. Hi ha una població immigrada que és molt rellevant i clar, ara estem introduint també tot el tema d'ingredients que venen de fora, sempre intentant, no, mantenir una mirada de proximitat, perquè sí que és un criteri fonamental, però pensem també que totes les persones que són portadores, no, d'una altra cultura alimentària s'han de posar, no, en valor, donar-li protagonisme, perquè la cuina com manifestació de la cultura és això, és hibridació, no?
Gràcies per aquesta explicació tan detallada. Tota l'activitat que dueu a terme i aquest activisme des de l'associació, acabes de posar sobre la taula aquests termes claus, no? Al voltant dels quals volem que giri aquest debat entre els col·lectius que avui ens aplegam aquí. Aquest fet comunitari que sempre estan defensant des de l'associat a Barcelona, el fet que se reuneixin les persones, quan les persones s'ajunten, quan intercanvien, és quan passen coses, quan ens adonem, quan ens empoderem, quan provoquem canvis, i que la cuina, el fet alimentari, és aquest punt que ens uneix a totes i que també ens explica, no? Que crea una identitat, una comunitat. Llavors, una de les altres coses que avui veníem a presentar en aquesta taula és la guia per crear xarxes d'aprofitament, sí, alimentari comunitàries, no? Aquest terme, sí, important que estem destacant avui, aquest fet de crear comunitat, que heu elaborat des d'Espai Ambiental, uh-huh, i que ens agradaria donar a conèixer a tothom.
Sí, mira, molt, molt ràpidament, molt senzillet. Es diu Guia per crear una xarxa d'aprofitament alimentari comunitària. Si la busqueu així com a guia de creació de xarxes d'aprofitament comunitàries al Google, la trobareu o qualsevol altre buscador, la trobareu ràpidament. Aquesta guia la vam fer el 2020 perquè nosaltres fèiem àpats d'aprofitament i estàvem intentant crear xarxes d'aprofitament i motivar aquestes, això que dèiem, no? Aquests moviments comunitaris, és a dir, bueno, persones que veuen diàriament com a comerç, restauració del seu barri, parlem de l'àmbit barri, menjadors escolars o altres espais, diàriament es llençaven aliments amb unes quantitats que bueno, vas veient el gota a gota, no? El poc a poc, però bueno, que quan dimensiones dius, ostres, realment amb la situació que estem de carència de molta part de la població, i encara que no hi hagués població que tingués carència d'aliments, bueno, pues llençar aliments és una cosa que no hauria de passar. I arrel d'aquesta experiència, dedicar-nos a crear aquestes xarxes, impulsar, estava impulsant una Sagrada Família que arrel de la pandèmia i dels confinaments pues, es va veure interrompuda i vam decidir pues, fer aquest exercici una miqueta teòric de la, amb la qual expliquem pues, com una sèrie de qualsevol grup de persones que es vulguin autoorganitzar pues, poden definir una sèrie de criteris. Aquí sí que cada col·lectiu o cada grup pot decidir si la seva guia és més si la seva xarxa, perdó, és més des d'una motivació més solidària o és d'una motivació més d'autoorganització i assembleària, vale? Hi ha experiències de tot tipus. Aleshores simplement és dir, bueno, reunir-nos, decidir com a xarxa o com a col·lectiu que volem, quins són els termes que ens defineixen i com treballarem. Aquesta operació conjunta que tothom ha de fer, que és l'espigolada, no? Que és aquest verb tan bonic, que és allò d'anar a recollir les petites quantitats que hi ha pel territori. Nosaltres sempre recomanem pues, fer-ho de manera acordada amb els comerciants, de dir, bueno, pues, tota aquella peça que tinguis, que ja no tingui sortida perquè té una taca o ha caigut a terra o està mitja aixafada, no es pot vendre però encara es pot aprofitar, i després el col·lectiu pues, decideix aquests aliments com es reparteixen. Aleshores hi ha experiències tipus xarxa que són més informals, hi ha altres experiències que també estan recollides a la guia que són les neveres solidàries, que ja són unes neveres ubicades pues, en un casal de barri com pot ser l'Harmonia o l'Espai 210 de Sagrada Família, on hi ha una nevera oberta al públic on tothom pot portar aliments que ja no necessita i recollir aquells que la gent ha portat i que li poden fer servei. I reflecteix molt bé, no, aquest, crec, caràcter comunitari i no només de l'objectiu no és només donar aliments a persones que les necessiten, sinó que col·lectivament busquem una manera que no pot ser, no sé, no trobo una cosa més bonica i més metafòrica que una nevera compartida per tot un barri i que jo, bueno, no, pues vaig de cap de setmana i tinc un iogurt a punt de caducar, pues el deixo anar allà i el de la porta al costat pues, diu, mira, pues ja tinc l'esmorzar, no, per demà. Pues això multiplicat pues, per totes aquestes xarxes que estan en marxa a la ciutat.
Un altre dels projectes compartits que ens acompanya és la cuina compartida que ens en parles, Rosa. Per què és important articular-se des dels barris? No? Què tenen aquests els barris que puguem treure-li profit per ajuntar-nos? Com podem fer vincle entre tots els agents que, o aquests agents que poden aconseguir doncs, aquests objectius que estem parlant avui, el de revertir el malbaratament alimentari? O posem també el focus en l'aspecte positiu, parlem en positiu, no? En l'aprofitament alimentari, no? Que a vegades també la forma en la que ens expressem o comuniquem també ens ajuda a donar-li un punt més esperançador a tot el motiu que ens aplega avui aquí.
Sí, bàsicament entomant la anterior intervenció en la que estarem d'acord totes les persones que hem treballat amb cuina, que hem fet en aliments, en què la cuina realment et posa davant d'una cosa tan humil com és manipular la matèria prima, transformar-la, i a la vegada doncs, et dona unes oportunitats que van més enllà de si poses 100 grams o de si cous a 80 graus. El vincle el fa la cuina, no? Llavors la dimensió comunitària surt quan persones que arriben a l'espai amb una voluntat de cuinar i ensenyar els seus aliments d'origen, comparteixen i contrasten, i llavors a través de la cuina fas el vincle amb potser amb altres cercles en aquestes persones no havien pogut passar, però allà a la cuina doncs, aquesta idea de treure's la roba com es despullen i generes doncs, relacions de, doncs, més enllà de la cuina. A partir de les receptes, després hi pots tenir un hola al carrer amb una persona que t'havies creuat abans i que en aquell moment no aconseguien, sobretot parlem de persones nouvingudes al barri, que s'arrelen, troben el seu espai, pues, amb un projecte com cuinar, menjar, en aquest cas a la cuina comunitària de malbaratament, perquè la nostra governança és autònoma, evidentment, i és el grup el que decideix què es fa amb el menjar, com es fa, què es fa aquell dia i com s'espigola. Nosaltres espigolem de manera individual, o sigui, cada persona té el seu súper de confiança a prop de casa seva, on s'ocupa de dir, aquest dia passarem a recollir i guarda'm el que tinguis, qualsevol cosa serveix, no agafem carn ni peix, per un tema també de seguretat alimentària, estem més centrades en verdures i fruites, i a més aprofitem també alguna cosa que pugui haver quedat de, com comentava, al restaurant o de les cases de nostres pròpies, de les, som unes 12 persones que estem dintre d'aquest projecte. Llavors, en el moment en el que ja no hi ha aquesta necessitat alimentària urgent, en el que veiem que no hi ha un destinatari tercer món o segon món, o sigui, bosses de pobresa dintre del primer món, quart món, diguéssim que no diem, vale, cuinem, però a qui li donem? No, cuinem i ens ho portem a casa. I aquesta característica també fa que puguis tenir un tàper per tu, perquè ens hem centrat molt en salvar aliment. Llavors salvem aliment, salvem pa del forn, moltíssims quilos. Tenim un grup de WhatsApp que quan tenim excedent de les 12 persones fem baixar a la cuina, perquè tot és molt local, és el barri La Sagrera. Llavors dius, tenim tants quilos de pa i bé, la gent i ho agafa, perquè si no aquell pa aniria a les escombraries, com cada dia veiem què passa, perquè no hi ha la ruta feta d'on va aquest menjar, que això forma part també de coses que es definiran a la llei del malbaratament, ara va al container. Llavors nosaltres incidim aquí i el que fem és emportar-nos sacs de pa, sobretot perquè tenim un forn molt proper, però després també grans corporacions com Lidl, Aldi i Ametllers, doncs que en comptes de tirar el container que va al carrer, ja no fan allò de posar-li la lejía per sobre, això ja ens consta que no, però ens ho guarden amb una cistella prèvia i nosaltres ho recollim i ho transformem. Divertit és quan et trobes X quilos d'una cosa i llavors allà, aquí entra una de les coses que aporten ser de diferents cultures, cada persona diu, pues al meu país amb això es fa patapam, i amb aquests quilos de patapam vam fer un dia un chutney de mango espectacular que no, bueno, ni ens pensàvem que sortiria allò, i perquè hi havia un mango malmès que no es podia fer, quasi era crema. Llavors tothom va portant des d'un coneixement també molt humil dels seus orígens o coses que ha vist a internet, que clar, es barregen diferents fonts, no? Però al final el divertit és que ho compartim, experimentem, sí que és veritat que a vegades no surt bé, però acostuma a sortir bé, molts pots per conservar coses que també tenim, i després el que hem fet és per tenir una miqueta més d'incidència quan hi ha projectes en el barri, tipus festes alternatives o un servei que hi ha una xerrada, i nosaltres oferim pastes, pastissets que hem fet i cafè, infusions, perquè no ens arriba mai del malbaratament oli o sal, llavors com que anem de comprar necessitem una mica de calaix per poder pagar els ingredients bàsics amb els que després treballem, no? I una mica, o sigui, el projecte és tan senzill com l'acabo d'explicar. Ens trobem quinzenalment, unes franges després de les feines de 7 a 9 i bàsicament tots esperem que hi hagi com força de menjar de malbaratament pel que treballem, perquè després ens emportarem un bon tàper a casa, i al final no tenim una super mega estructura ni un tècnic que busqui el menjar on s'ha d'anar a buscar. Cada veí, cada veïna que ve té com a tasca marcar un punt d'on recollim el baratament i el compromís de venir a cuinar de 7 a 9. I amb això doncs, es construeix un petit projecte que sense subvencions i sense estar cap programa on hi hagi diners pel mig, ha anat tirant des del seu segon any, perquè primer des de la xarxa d'Aliment Sagrera es feia una altra feina i ara doncs, a poc a poc hem anat trobant que volíem continuar-nos trobant per cuinar, i al final hem anat definint a poc a poc d'una manera autònoma les bases i els objectius que volia tenir aquest grup, i així fem.
Llenço una pregunta a l'Ale i després me'n vaig amb tu al fons per parlar de la governança, un capítol molt important de dintre de la guia, i que ara has mencionat també amb, al final a les entitats, la qüestió de la governança és un fet que l'hem de treballar perquè tirin endavant i que les associacions funcionin. Apuntava alguns temes en quant a les cultures, no? Des de l'associació Menjaret, aquesta multiculturalitat crec que us uneix, és un dels vostres eixos que més treballeu en projectes. Com podríem explicar el fet, per exemple, a nivell de globalització de l'alimentació, que té una cara A i una cara B, no? Que hi ha la part aquesta que ens ha dotat uns hàbits alimentaris que ens condueixen cap a un aspecte més fosc, no? de l'alimentació i del planeta i un lloc on no volem arribar, però que per altra banda també si comencem a fixar-nos i a posar en comú aquestes pràctiques que venen d'aquestes arrels, d'aquestes cultures diverses que ens apleguen aquí a la ciutat de Barcelona, una ciutat de convivència, com podem treure aquest profit i com aquest espai culinari de cuina, de trobada a través de l'alimentació es pot convertir en un lloc d'intercanvi?
Vale. Abans de tot, torno a dir que es tracta d'un problema complex. És a dir, que solucions ràpides no hi ha, perquè no hi ha només una cara A, una cara B, sinó una C, D, E... I jo moltes vegades, no, leient articles, temes de divulgació, no, científica, sí que em demano coses, no, i dic què és el millor. I moltes vegades no tinc respostes, no? Sabem, per exemple, que a nivell nutricional hi ha aliments que són superaliments, no? Pensem la quinoa, no? Però bueno, després sabem que a nivell de comerç, el comerç de quinoa és un fet que ha destrossat les economies de molts països de Sud-amèrica. Llavors, què és millor? Què és pitjor? I en general crec que també hi ha moltes altres aspectes que són bons i dolents a la vegada i pensar sempre que solucions pràctiques no hi ha, hi ha de picar pedres. En general, tornant una miqueta al tema de la interculturalitat, jo crec que la cuina és, com deia abans, així és una eina molt pràctica i molt versàtil, no? per donar respostes també en aquest sentit, ens dona moltes facilitat, no? Perquè primer de tot, la confiança, o sigui que les persones que participen a un espai comunitari puguin tenir confiança una con l'altra. I això, si ho planteja des d'una mirada oberta i participativa, és algo que es pot fer. No tots els grups funcionen igual, però sí que generen coses que són superbonites. Jo m'he hecho a llorar com una magdalena moltes vegades durant els tallers perquè hi ha molta humanitat de les persones. I després donar visibilitat, o sigui que una vegada que hi ha confiança entre les persones participants, no, que poden sentir-se lliures, no, de hi ha una noia colombiana al nostre taller, no, que ens va dir és la primera vegada, no, que no em sent jutjada, perquè a les escoles del meu fill sí que, bueno, no sé, no em trobava còmoda. I potser, bueno, no sé, era una cosa que hi era al seu cap, no, o sigui que era ella mateixa, no, el seu polimalo. Però en tot cas hem aconseguit donar-li una volta i sí que a la vegada següent, no, ella ha reclamat que el seu marit és d'aquí, no, i ella deia als meus fills no li agraden les arepes, no li agrada l'ají. I llavors a la propera vegada li he dit, vale, o sigui, cuinem juntes, explica'ns tu, o sigui, donar visibilitat, després de la confiança, donar visibilitat, no, a altres receptes, des d'un punt de vista molt pràctic, que és una excusa la recepta, o sigui, que no és tan interessant això, però és una manifestació de la pròpia seva cultura. I és molt important perquè les persones s'apoderin, perquè puguin adquirir un millor benestar individual i després col·lectiu. Crec.
Gràcies. I passem al tema de la governança, al fons, per què és tan important que es pugui dur a terme unes bones pràctiques en aquest àmbit, a dins de qualsevol associació, a dins de qualsevol entitat, a dins de qualsevol institució i en aquest cas a nivell de les xarxes d'aprofitament alimentari?
Doncs jo crec que és un tema que estarem d'acord que és superimportant, potser a vegades és el que deixem pel final, no? Es plantegem objectius, fites, metodologies, però no parlem de com, bueno, com viurem i com decidirem la ideologia darrere de cada projecte. Com t'he dit, nosaltres hem parlat amb diverses neveres i diverses xarxes d'aprofitament i altres projectes com cuines comunitàries o entitats com les Espigadores del Poble Sec, que també fan un dinar a cada any, un dinar d'aprofitament. Aquí ja l'acte d'aprofitament és un gran àpat, vale? Un àpat per 400-600 persones, tot amb menjar d'aprofitament. I aleshores, dintre de l'àmbit d'aquestes xarxes com a projectes comunitaris, amb la qual cosa el maco, el important és que, que no existeixen dos rols com de donador, no?, i de receptor, sinó que aquests rols es dilueixen i són les persones les que s'empoderen, com estaven parlant, i diuen, bueno, hi ha aquest problema, jo vinc aquí perquè necessito aliments, o jo vinc aquí perquè sóc anticapitalista i em sembla que aquest sistema que tenim actualment, que mira, ara l'altre dia va sortir encara la notícia a les Canàries, no?, que llançaven, em sembla que era 2 milions de quilos de plàtan, ja no recordo la xifra, perquè el sistema capitalista funciona així, és el sistema en què estem, i com diu l'Ale, pues, no hi ha una solució màgica, però en el moment que a un agricultor no li surt a compte recollir un plàtan perquè li paguen menys del que ja li costarà recollir-ho, doncs pues clar, a l'agricultor no el podem culpar, llença aquests aliments, i això és el sistema amb el qual estem. Aleshores, tornant al tema de la governança, jo crec que un dels passos importants a tenir en compte quan inicies un projecte de xarxa d'aprofitament i mentre li dones vida i mentre avança, és donar un espai per definir governança, com ens organitzarem, potser organitzar comissions és la solució, potser mantenir-nos en contacte a través d'un grup de WhatsApp, un grup de Telegram, i donar un espai per les cures, perquè naturalment en qualsevol projecte d'aquest tipus que les emocions estan moltes vegades pues, a flor de pell, pues, és important no oblidar un espai de cures, i a vegades aquests projectes tenen una comissió destinada pues, a fer aquesta feina de cures, no? Observar els rols, observar que no hi hagi persones que imposen la seva opinió, o persones que no parlen perquè no tenen tanta làbia o no tenen tanta capacitat, i dir, bueno, anem a mirar de generar mecanismes i generar una forma de que la xarxa realment sigui transversal i que tothom tingui ocasió de participar i de donar la seva opinió i de sentir-se part del projecte.
Rosa, suposo que t'hi deus sentir reflectida, no?, amb tot el que estàs explicant,
sí,
ara, al fons.
O sigui, és interessant parlar de governança, però és superinteressant estar veure com el grup desenvolupa les seves pròpies eines per aconseguir, dintre de les seves capacitats, el que volen. I llavors, aquesta part de cures, quan, sobretot a nosaltres ens passava quan volíem destinar el nostre aliment elaborat a col·lectius desafavorits, i com hi havia la meitat del grup que ho volia i l'altra meitat del grup que deia, vale, cuinem cada 15 dies, aquesta gent no menja cada 15 dies, menja cada dia, nosaltres treballem i fem la nostra vida i podem dedicar aquesta franja horària. Per tant, el propi grup va anar definint que el seu objectiu, quan fas cuina, que sembla que, pues, que tens totes les comoditats, que tens la societat del benestar, que tens tot, però no, els sabia greu emportar-se a menjar cap a casa a elles, no? I al final el que el va marcar el mateix grup i la realitat era que ens focalitzàvem en que aquell pa no es tirés al container, per exemple, i també ens sentíem satisfetes fent això, i finalment el mateix grup va dir, vale, oblidem aquest tema dels col·lectius desafavorits que no podem respondre ni apropar-nos al que realment necessiten, sentim-nos còmodes amb això i també trobem quina és la tasca que fem, no?, a la societat i dintre de contribuir al malbaratament i a l'aprofitament alimentari. Llavors, bueno, formar part d'aquest procés, veus també que són persones que no s'haguessin mai plantejat estar davant de la governança d'un grup autoorganitzat, però venien a cuinar i s'han de prendre decisions, i al final és on es destinen els diners, a on va el menjar, com ens organitzem com a grup, i això vol dir la governança d'un grup comunitari. És molt xulo veure el procés.
Maco. Alineat a algunes de les coses que ara ens explicava la Rosa, vosaltres esteu encapçalant un projecte, el projecte Vincles, que també està molt alineat amb...
Sí, bueno, el projecte Vincles que estem desenvolupant amb les associacions La Cuina que Canta, l'associació Vida Sana i l'associació Antígona Processos Participatius, en aquest primer any és un projecte, bueno, que està subvencionat pel programa Impulsem el que fas, I el que volíem fer és un projecte que ha sorgit a partir d'una idea dintre de l'Agroacató, que és aquest moment dintre de la xarxa Agròpoli, que és aquesta xarxa de l'Ajuntament de Barcelona que pretén fomentar hàbits saludables, el consum crític i crear sinergies amb col·lectius diferents. Era la idea que a nivell de, quan parlem d'hàbits i d'alimentació saludable, i dintre d'un microterritori hi ha dinàmiques de contagis, no? Entitats diferents, persones diferents. Era un projecte que era de l'Ajuntament de París, que estava enfocat sobretot a la gestió de residus, i que vam pensar, bueno, això estava enfocat a la gestió de residus, però segurament es creuen entitats i projectes diferents dintre un microterritori, i segurament un té incidència amb l'altre i a la vegada genera altres resultats. Llavors, el projecte Vincles pretén fer una mica de recerca de totes aquestes xarxes. Vam fer unes entrevistes i, bueno, estem amb l'eina del sociograma, que és una, bueno, és una eina bastant visual, no?, que analitza la xarxa que es generen a un territori. I la nostra idea és veure com a una biblioteca, a un centre cívic, a una escola, hi ha coses relacionades amb aquest tema i que poden tenir una relació una amb l'altra. És fer una mica de guió, no? O sigui, extreure a partir d'experiències concretes unes lessons general, no? I a partir d'això poder elaborar com un guió i per poder aplicar a territoris diferents. Ara, els territoris són diferents per si, les persones, el grup són diferents per si, però sí, el que podem veure és que hi ha pilars que funcionen, o sigui, que hi ha coses que funcionen, que generen una incidència mitjana, bona o nul·la, i altres que van força bé. Llavors, la idea del projecte és una mica aquesta, seguir i fer incidència amb el treball comunitari a un microterritori en aquest tema.
Que importants són els espais de trobada on es comencen a coure aquests projectes, en aquests llocs on es van trobant diferents entitats o persones amb unes motivacions, amb unes preocupacions, i a partir d'aquí, doncs, el diàleg va donant lloc a iniciatives com algunes de les que ens has explicat, o altres que, molt inspiracional, l'estratègia de l'alimentació saludable i sostenible de Barcelona, on també es poden trobar un munt de projectes que poden també donar lloc a...
No, això que has dit de l'espai de trobada és un tret, és increïble, no? Com a les diferents entrevistes, diferents entitats, un grup de consum o un centre cívic, el que posava en valor era la idea de tenir un espai físic de trobada. O sigui que tenir presència, i millor, tenir presència a peu de carrer, és una cosa que amb la visibilitat té una incidència tremenda, més que qualsevol altra activitat.
El carrer, com dius, un bon aparador, un bon lloc per trobar-nos, com avui, en aquesta celebració que estem fent des del Parc de la Ciutadella, la Festa de les Associacions de Barcelona, i que ens aplega. És un altre aspecte també molt necessari i molt important de totes aquelles accions que duem a terme, aquelles iniciatives, mesurar l'impacte, no?, que aconseguim amb tots aquests esforços que posem entre totes en aquestes iniciatives, i com podem treure unes conclusions i replicar aquests models. Des d'Espai Ambiental esteu treballant amb això també, des de la guia hi ha un capítol dedicat.
Sí, bueno, els que venim una mica del món de la ciència, pensem o defensem que naturalment allò que no mesures és difícil de després veure el teu impacte. Aleshores, suposo que hi ha dues branques, per una banda sí que s'ha de mesurar l'impacte social, no?, veure quantes persones, quants hàbits de consum estem canviant. Això entenc que és difícil, i segurament hi ha gent més experta que jo en mesurar aquests canvis socials. Nosaltres sempre hem intentat aportar alguna eina de mesura de l'impacte ambiental directe. Aleshores, hi ha una pàgina web que es diu la calculadora dels aliments, que és molt senzillet, amb la qual tu introdueixes pues, totes aquestes experiències que estem dient, no? Pues, aquesta setmana hem recuperat 50 quilos de pomes, 10 de llavors de, no? O d'espècies, i 3 quilos de pa. I això t'ho transforma en un... Bueno, és un càlcul molt senzillet, naturalment tot és molt aproximat, però te dona una idea de l'impacte en el CO2, del que estàs estalviant, de les emissions que estàs estalviant, de l'aigua que s'ha estalviat aprofitant aquells aliments, i de la superfície agrícola que ocupa l'elaboració d'aquells aliments. Aleshores, et permet, per una banda, fer un seguiment del teu impacte, no? Realment, la teva activitat, quin impacte ambiental, i són coses que sorprenen, eh? La quantitat de centenars de litres d'aigua que per cada quilo d'aliments estem evitant que es malbaratin, doncs realment espanta, no? I també ens ajuda una miqueta a entendre aquesta situació de sequera, que important és enfocar els problemes des d'aquesta perspectiva plural, no? Que deia l'Ale també al principi, de dir, bueno, tot té moltes cares i tot està molt interrelacionat, i la sequera està relacionada amb la crisi alimentària, i el problema social de la pagesia està relacionat, i el problema de la carestia d'aliments als nostres barris, pues, també està relacionat amb tot això.
Que important això que deies ara, la metodologia científica, el tenir dades per saber quin és el punt de partida, que en el cas del malbaratament alimentari en tenim algunes, però no les tenim completes, i per tant no podem fer un abordatge integral per saber, doncs, per on estan aquests descosits i com podem anar posant-hi fil a l'agulla per resoldre aquest problema. Ens anem apropant al final d'aquesta festa de les ràdios associatives, el temps, el límit del temps sempre, però ha sigut realment interessant, m'agradaria per anar acomiadant-nos, que cada una de vosaltres poguéssiu destacar de tota la seva experiència amb aquest activisme, amb aquests punts de trobada, amb aquestes accions que dueu a terme en el vostre dia a dia, setmanes d'aquests espais que estàvem ara ressaltant i compartint amb tota la nostra audiència que tenim aquí a l'espai de ràdio de l'Associat, que poguéssiu compartir què és alguna cosa que destaqueu, que realment us ha frapat, que us endueu de tota aquesta experiència que heu tingut fins ara. Comencem per l'espai ambiental.
Mira, un tema que sempre comentem i que també ha sortit una mica de la conversa, el tema de l'aliment, el tema de la cuina, realment fa caure totes les barreres i fronteres comunicatives, d'idioma, de cultura i de, fins i tot de que tu i jo no ens coneixem, no? I potser ens creuem pel carrer i no ens creuríem una paraula, i si ens posen al costat un de l'altre a pela patata, segurament en 3 minuts ens haurem explicat moltes coses. Aleshores, aquest tema que té l'aliment i la cuina i l'alimentació, jo crec que és una cosa que cal aprofitar i que pot obrir moltes portes a canviar moltes coses de la societat.
Sí, bueno, jo faria el resum ràpid de molt aconseguit, però molt per fer, també. La llei de malbaratament ens ajudarà, nosaltres sempre en parlem, a salvar aquestes barreres, i que sempre sembla que el que fem salvant aliments està com en la línia de la legalitat, i en aquest cas jo, que potser sóc la que vinc del món de l'alimentació, sóc la que tiro endavant a vegades pors de dir, ostres, és que això ho estem fent però igual ens fa mal, o no ho podem, o sigui, sapiguer la llei i que la llei respongui a les necessitats dels col·lectius diferents de l'hostaleria, o sigui, aquests petits grups que puguin tirar endavant les seves feines amb un full d'autoresponsabilitat, per exemple, que podria ser una solució, ajuda. Llavors, molt aconseguit, molt per fer, i un marc legal a mida ajudaria que qualsevol persona que se li passi pel cap treballar amb aliments i que decideixi salvar aliments no es tiri enrere per aquestes dificultats, saps? Vull dir, molt per fer.
Molt bé, en aquest aspecte, doncs, les guies de prevenció del desaprofitament dels aliments que ha elaborat la Generalitat de Catalunya poden ser de molta ajuda, que estan encarades a diferents sectors i que poden contribuir també amb aquesta lluita. I des de Ale, des d'Espai Menjareti.
Bueno, en general, nosaltres com filosofia d'associació, no, sempre diem que la cuina assoleix dos funcions bàsiques, dos necessitats del ser humà, que és menjar, però també tenir relacions socials, perquè som sers socials i això és el que podem aconseguir amb la cuina. Llavors creiem que és una eina superpotent, però com deia la Rosa, o sigui que hi ha moltes coses per fer, i el que he dit abans, o sigui que hi ha reptes que són molt complexes, que segurament quan tenim un marc legal, a partir d'aquest marc legal podem fer moltíssimes coses, però s'han de recollir diferents vessants del malbaratament, perquè el tema de l'alimentació, no? Són diferents agents, no? El que tracten el tema. l'ho dit abans, hi ha empreses privades, hi ha cuines comunitàries, hi ha la pagesia, hi ha les escoles que fan projectes de sensibilitzacions, no? Llavors és molt difícil donar una única resposta, sinó que s'ha de veure la complexitat de cada aspecte, no? De cada sector, per poder tenir un mínim, no? de referència, i a partir d'ahí sempre es pot millorar, però jo personalment estic molt contenta perquè és un tema que avui dia està amunt de la taula a diferents llocs. Llavors, s'ha de picar pedra, o sigui, és un treball llarg, però estem en el lloc. I tenim una eina molt potent, no? que és la cuina.
Aquesta reivindicació de la cuina, del fet alimentari, no? Aquest espai de trobada al voltant dels aliments, els aliments ens uneixen, creen vincles, ens expliquen, tant si fem aquest fet com si no el fem, també diuen moltes coses de nosaltres, celebrem-ho, tornem a reunir-nos al voltant de la taula, tenim aquest temps de sobretaula com avui, que hem celebrat aquesta conversa que podia, de fet, estar al voltant dels aliments. Tenim aquí unes nous ben saludables que ens acompanyen i que ara ens crispirem per no deixar-ne cap ni una. I també recordem que aquests dies, des del dia 19 de setembre fins al dia 4 d'octubre, celebrem la campanya Aprofitem els Aliments, una sèrie d'activitats encarades a la prevenció del malbaratament alimentari, a promoure aquestes bones pràctiques per aprofitar tots els aliments des de diferents sectors, en el que s'impliquen 50 restaurants al llarg de tota Catalunya que donen àpats d'aprofitament alimentari, una gran espigolada que tindrà lloc el dia 29 de setembre, que a més se celebra el Dia de Prevenció del Malbaratament Alimentari que organitza la Fundació Espigoladors i que fan una feina espectacular des de fa molts anys i que justament ara compleixen 10 anys en la prevenció del malbaratament alimentari. Des d'aquí els felicitem per aquesta bona feina. I després també recorda que el dia 5 d'octubre hi haurà un gran àpat d'aprofitament alimentari, això que estem dient avui, celebrem al voltant d'un bon dinar, un gran dinar, que tindrà lloc a Girona per tancar aquestes activitats de prevenció del malbaratament. Podeu entrar a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya on trobareu aquestes activitats, dintre de les quals hem pogut gaudir durant aquests dies de l'Associat a Barcelona, de tres activitats molt, molt xules en les que hem pogut divulgar, difondre, sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari, des del teatre, des de les converses al voltant de la cuina, això dintre del Terra i Gust, i també des de la ràdio, aquest espai de trobada i de compartir, com aquesta festa Ràdio Associat que tant ens agrada i que amb aquesta última hora arribem al final. Moltes gràcies a totes i també al públic. Un aplaudiment gràcies. Per totes.
Gràcies. Moltes gràcies.
Torna Ràdio Associat, un projecte coproduït per Torre Jussana, la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i diferents emissores associatives i podcast de Barcelona. 14 hores de ràdio en directe des del cor de la Festa de Barcelona que es mou. Durant les festes de la Mercè, Ràdio Associat, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la Festa de l'Associat 2024.